Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. La Fundació del Convent de Santa Clara, liderada per Sor Lucía Caram, s'ha mobilitzat des del primer moment en què va esclatar l'atac de Rússia contra Ucraïna. Des de fa poc més d'un mes, Sor Lucía Caram, acompanyada per alguns voluntaris, s'hi han desplaçat diverses vegades a les fronteres a prop d'Ucraïna per tal d'ajudar i portar fins a Catalunya els refugiats, dones i els seus fills que fugen d'aquesta guerra sense sentit. Avui volem presentar-vos un dels voluntaris, una de les persones que dediquen el seu temps lliure als altres. Des de fa un temps ho fa amb les diferents iniciatives que té en marxa la Fundació del Convent de Santa Clara i ara també amb l'ajuda als refugiats ucraïnesos. Ell és en Josep Gastó. De seguida el saludarem. Abans, però, us recordo que a la Fundació del Convent de Santa Clara hi ha un equip multidisciplinari de 220 voluntaris. Són empresaris, jubilats, treballadors i estudiants que treballen a plena activitat per fer front a la manca de recursos essencials en què es troben molts ciutadans. De seguida, com us expliquem, saludarem en Josep Gastó. Abans, però, també us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Josep, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Hola, bon dia.
Parlem, Josep, d'aquesta feina, d'aquesta important feina que esteu fent des de la Fundació del Convent de Santa Clara. De fet, des que fa ara un mes i una setmana que va esclatar l'atac de Rússia contra Ucraïna, Sor Lucía Caram i tot el seu equip us heu posat en marxa, heu començat a portar refugiats, persones que fugen de la guerra cap aquí, i de fet crec que el balanç és molt positiu perquè més de 400 persones ja han vingut aquí, oi?
Doncs sí, la veritat és que això va començar quan portàvem uns ja, perquè la guerra va esclatar, si no recordo malament, cap allà el dia 23-24 de febrer, i aleshores, quan portàvem aproximadament uns 10 dies, va ser, potser menys, uns 8 o 9 dies, va ser quan, a la vista de que, bueno, de que les notícies anaven arribant, semblava que ningú, o pel mitjà d'administracions, la cosa no engegava, i que la gent sortia en massa, doncs, bueno, doncs va ser quan vam dir, bueno, tenim que fer alguna cosa, no? Llavors ens vam fer una primera aproximació, que va ser una cosa molt, molt local, que Sor Lucía, doncs, va dir, bueno, doncs jo me'n vaig amb la furgoneta de la Fundació i vaig cap allà i veig com està i porto les primeres persones. Volíem haver anat llavors amb alguna furgoneta més, però, bueno, però la resta no estaven en condicions de fer aquesta tirada de quilòmetres. I llavors va ser una miqueta, aquest primer viatge va ser una miqueta com un, està mal dir-ho, però com un tast de la situació, un estudi de la situació i veure com anava. En aquest primer van venir 6 persones, van venir 3 dones, una d'elles amb 2 fills, l'altra amb un fill i l'altra sense fills, que van estar al convent durant uns dies i que ara actualment estan en un pis. Després, a la vista de tot això, i ella va venir molt esverada de tot el que va veure allà, i bueno, llavors vam dir, això ja hem de fer una mica, a veure si aconseguim alguna miqueta més en sèrio, en el qual sigui una cosa més de més força. Llavors, doncs, bueno, ella té molt, amb els contactes que ella té, amb l'Òscar Camps d'Open Arms i amb el Padre Ángel de Madrid, dels Mensajeros de la Paz, ¿vale? Llavors, pues, sota l'auspici de Santa Creu, que Josep Santa Creu, que és de DKB, pues, es va flatar un avió, no? Llavors, aquest va ser, aquest avió, pues, van arribar més de 200 persones i això va ser ja la setmana següent, que va ser la setmana del cap de setmana del 12-13 d'aquest mes de març. Llavors, aquí sí que nosaltres aquí vam començar a dir, bueno, i ara què fem, no? És a dir, abans de fer tot això, què farem amb aquestes persones? Com podrem allotjar-les, etcètera? Es va fer una crida, des d'allà, des de Manresa, es va fer una crida a el que és pues, totes les famílies inicialment del Bages que estiguessin disposades a fer pues, l'acolliment d'aquestes persones. Llavors va ser una feina bastant important perquè va haver-hi una molt bona resposta per part de la població, però lògicament pues, s'ha d'entrevistar tothom, s'ha de veure quines condicions té, quina dedicació pot tenir, si té o no té també família, per si hi havia nens d'edats similars, i bueno, vam fer un llistat de totes aquestes famílies que bueno, vam citar el dia 12, la matinada del 12 al 13, amb una escola de Manresa que ens van cedir perquè vinguessin a buscar les seves famílies. Què va passar? Bueno, passa el que les persones fugen d'una guerra, el qual vol dir que no totes les persones, si poden, arriben. Hi havia uns punts concrets perquè aquestes persones poguessin pujar a l'avió, etc, però algunes no van poder arribar. Llavors, nosaltres teníem un llistat de persones per poder creuar amb aquestes famílies, però a l'hora de la veritat això només es va complir doncs, amb un 50-60%. Les altres famílies no van poder arribar, llavors, bueno, doncs, altres, moltes que tenien, ucranians que tenien, com se diu això, familiars, amics, punts de contacte a Catalunya, doncs van ser els que van venir cap aquí. Uh-huh. I després, això va ser, repeteixo, aquest cap de setmana del 12-13, i en el següent, del 19-20, es va optar per un altre tipus de cosa, perquè es va parlar amb voluntaris de la Fundació La Caixa, que tenen molta estructura, molta infraestructura per poder ajudar, i llavors es va ampliar, en quant no en número, perquè més o menys van ser també unes 200 persones, perquè van ser 5 autocars, que venien a ser unes 200-250 persones, però voluntaris de la Caixa hi ha voluntaris repartits per tota Catalunya. Aleshores, si teníem una família a Torredembarra, a Figueres o a la Seu d'Urgell, pues, aquella família se'n podia fer càrrec. Uh-huh. I llavors això es va ampliar d'una manera diferent. Perquè, clar, no es tracta només de portar a persones, que sí, d'entrada és treure-les d'allà, sinó després de fer-los un seguiment amb les famílies, veure com va tot,
I garantir-los, no? Garantir-los que puguin estar bé aquí, no?
Ah, exacte. Que tothom estigui còmode, que estigui còmode la gent que acull i la gent acollida, i després, doncs, amb el que estem ara, doncs, amb tot el tema de el que es diu col·localment els papers, no? Per tant, un permís de residència temporal, un permís de treball, un empadronament, perdó, i també en els nanos, doncs, tot el tema, lògicament, de les escoles i I ara estem en aquesta fase.
Josep, i quina és, ja més a nivell personal, quan vau anar allà, què és el que vau veure els primers dies? Suposo que hi havia molta incertesa, molta por. Què és el que us expressaven els rostres de les persones, dels ucranians que estaven allà?
A veure, els rostres d'ells ja és, lògicament, pues, la por, l'angoixa, I la sorpresa, no? Jo diria que fins i tot sorpresa, perquè bueno, totes aquestes persones, clar, potser per això hi ha hagut aquest boom de solidaritat, de generositat per totes bandes, perquè bueno, moltes d'aquestes persones estaven fent el que nosaltres podem fer aquí, a Barcelona, a Catalunya, a Espanya, en un dia normal. És a dir, un és perruquer, l'altre és matemàtic, l'altre és enginyer, i l'altre pues, té una escola de fitness. És a dir, fan exactament el mateix. I de sobte tot això se'n va no a risc. No solament és que es puguin quedar sense casa, sinó que sense familiars, sinó que, a més, pues, tot això se n'ha anat d'un dia per l'altre. A més, amb una cosa també que s'ha de tenir molt en compte, que la majoria de persones que venen són dones i nens. És a dir, nens que no saben si tornaran a veure els seus pares, perquè els pares s'han quedat allà, per tot el tema de que s'han allistat, i les dones que, bueno, pues que amb l'angoixa de prioritzar els fills, pues venen cap aquí. No? Llavors, els ulls, les expressions, i et dona un xoc realment emocional molt fort, molt fort, la veritat.
Suposo que, malauradament, haurem de continuar parlant d'aquesta guerra i vosaltres segurament haureu de fer més viatges, no, cap allà.
Exacte, sí. Aquest cap de setmana també s'està fent un altre viatge, veient a veure com respira tot allò. Perquè també és veritat que ara, avui ens deien que, a veure, moltes persones, les que ja volien sortir d'entrada, ja han sortit. Avui es deia, o l'altre dia es deia per televisió, que pràcticament un de cada 10 ucranians ha marxat, el qual és molt fort, és una quantitat important. Aleshores, clar, venir a Espanya tampoc és fàcil. Són molts quilòmetres i a no ser que tinguis una red social d'amics o de parents que ja estiguin aquí, doncs aleshores pues, és més difícil. Llavors, molts no volen anar tan lluny com és anar a Espanya, anar a Catalunya, sinó que més aviat es queden a Polònia, que Polònia ja no pot absorbir més, Alemanya, que està més a la vora, és a dir, tot això és una miqueta com estem. Bueno, ara veurem dilluns dia 4 som allà, i llavors veurem a veure com està el panorama en aquest moment i si aquestes notícies que aquests últims dies semblaven que potser això anava a la baixa en quant a la importància o la quantitat de la importància de la guerra, no? Que sembla que els russos deien, encara que fa una mica de mal fiar, però a veure realment què és el que està passant i a veure com està el tema. Ells el que volen molts és tornar, vull dir, i per això també, quan més lluny estiguin del seu país, més difícil serà tornar. Veurem a veure, a partir d'aquí, a veure com estarà la cosa.
Josep, i en un minut, per tu, ser voluntari de la Fundació del Convent de Santa Clara, què representa?
Bueno, pues representa el que a tots, el que he volgut tenir sempre a la meva vida, no? El poder-me jubilar tot just fa 8 o 9 mesos, pues ja ho tenia clar, no? Aquí a casa, a la meva família, pues tots hem tingut aquesta vessant durant molts anys, hem fet diferents coses i ja fa molt temps que allà a Manresa, a la Fundació, pues ja teníem una mica el peu mig ficat, no? I ara, tenint temps, pues, bueno, és un... el que qualsevol voluntari et podria dir, no? És dir, és un entregar-se, és un estar i és realment un posar-se sobretot en el lloc dels demés. Ara tenim aquesta crisi d'Ucraïna, però realment el Bages, Manresa, tots els al voltants, hi ha molta necessitat, hi ha moltes coses i allà estem engegant i portem molts projectes de pisos, de plataforma d'aliments, d'hort ecològic, de fet, per millorar l'estatus de les persones. I això és el que... Per aquí anem, per intentar fer allò que es diu del granet de sorra, no? Uh-huh.
Josep Gastó és voluntari de la Fundació Convent de Santa Clara. Gràcies, Josep, per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies i bon dia. Que vagi molt bé.
Paraules de vida, solidaritat i compromís.
Fernando, bon dia i benvinguts al Paraules de Vida, novament.
Bon dia, Emili, bon dia a tots.
Avui suposo que un dels temes, Fernando, que vols parlar, que vols reflexionar, de fet, les notícies del mes de març ens porten a parlar d'Ucraïna, de la guerra a Ucraïna.
Així és, al llarg del mes de març hem vist com el Papa francès ha mobilitzat tots els seus recursos per aturar la guerra a Ucraïna. Espiritualment, al costat de tots els bisbes del món, va consagrar el 25 de març Rússia i Ucraïna a la Verge Maria. Políticament, la seva línia segueix el mil·lenari manual vaticà, que consisteix a tenir sempre obert un canal amb l'agressor. Per alguna cosa, pontífex significa constructor de ponts. Ha estat molt rellevant la conversa que el papa va aconseguir mantenir per Zoom amb el patriarca Kirill, líder de l'Església ortodoxa russa. En una de les poques declaracions després de la invasió, el patriarca ha justificat aquesta guerra com una defensa dels valors i la fe del poble rus davant l'agressiva cultura occidental que té per icona el Gay Pride.
Fernando, el papa ha estat contundent, ha estat molt dur en aquest cas amb el patriarca rus, oi?
malgrat les delicades relacions entre catòlics i ortodoxos, Francesc va fer servir paraules insòlitament dures i li va dir que aquesta guerra és injustificable. En el passat, fins i tot a les nostres esglésies, es parlava de guerra santa o guerra justa. Avui ja no podem parlar així. S'ha desenvolupat una consciència cristiana de la importància de la pau, va dir el Papa. A més, com a pastors religiosos, tenim el deure d'estar a prop i ajudar totes les persones que pateixen per la guerra.
Les homilies del Papa Francesc d'aquestes últimes setmanes han estat molt interessants. Fernando, t'agradaria destacar-ne alguna d'elles?
No puc deixar de recordar la preciosa homilia de Francesc a l'emblemàtica església del Jesús de Roma amb motiu del quart centenari de la canonització de Sant Ignasi de Loyola. Destaco aquest paràgraf. Per nosaltres, els jesuïtes, la sortida i la pujada segueixen un camí específic que la muntanya simbolitza bé. A l'escriptura, el cim de les muntanyes representa la vora, el límit, la frontera entre la terra i el cel. I estem cridats a sortir per anar precisament allà, al confí entre la terra i el cel, on l'home s'enfrenta a Déu amb dificultat. Ha compartit la cerca incòmoda i el seu dubte religiós. És allà on hem d'estar i per això hem de sortir i pujar, mentre l'enemic de la naturalesa humana vol convencer-nos que tornem sempre sobre els mateixos passos, els de la repetició estèril, els de la comoditat, els dels que ja hem vist. L'esperit suggereix obertures, dona pau, però sense deixar-nos mai tranquils, envia els deixebles fins als darrers racons del món. Pensem en Francesc Xavier.
Malgrat que aquesta guerra és molt important, Fernando, també hem de ser conscients que tenim l'Església, té en marxa el camí sinodal. Suposo que també vols parlar, no?, del camí sinodal.
No m'agradaria que passi desapercebut un bel text al cardenal Mario Grech, secretari general del Sínode dels Bisbes, i l'arcabisbe Lázaro Yu Heung-sik, prefecte de la Congregació per al Clergat, han escrit una bonica i motivadora carta als sacerdots del món sencer que va veure la llum el dia de Sant Josep. I ressaltem els desafiaments del camí sinodal. No estarà exempt d'interrogants, dificultats i interrupcions, però podem confiar que ens tornarà el cèntuple en fraternitat i en fruits de vida evangèlica.
Fernando, la roda de premsa més concorreguda ha tingut lloc amb motiu de la publicació de la Constitució Praedicate Evangelium.
La sala estampa del Vaticà s'ha omplert de periodistes. Després de més de 8 anys de treball, la gran reforma de la Cúria Vaticana al govern de l'Església, implementada per Francesc, va veure la llum en la promulgació i publicació de la Constitució Praedicate Evangelium, prediqueu l'Evangeli, en què es dona una direcció més missionera i s'obre la porta a una presència més gran de laics i dones a l'administració. La nova Constitució, de 52 pàgines, que canvia totalment l'organigrama de la Cúria Romana, entrarà en vigor el 5 de juny, data en què substituirà la Pastor Bonus promulgada per Joan Pau II en 1988. M'agradaria acomiadar-me en unes preguntes que ens llança el Papa Francesc en una de les seves audiències generals recents a l'aula Pau VI.
Fernando, doncs fins al proper mes, fins al mes de maig, que vagi molt bé i escoltem el Papa Francesc.
¿Cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones? ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia?
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
Som-hi amb la recta final del Paraules de vida i, com sempre, la recta final és sinònim de Francesc Romeu amb el seu comentari de l'actualitat. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El cap de setmana passat vam tenir entre nosaltres el cardenal Cristóbal López Romero, salesià i actual arquebisbe de Rabat. En alguns dels nostres barris de Barcelona, com la Verneda o la gent de les barraques de l'antic veïnat de la Perona, ell és un religiós prou conegut i molt estimat per la gent. Ell mateix es reconeix com un immigrant, atès que va néixer a un poble d'Almeria, a Vélez Rubio, però en menys d'un any ja estava al barri del Sant Crist de Badalona. Va anar al Col·legi dels Salesians de Badalona i amb 12 anys ja entrava al seu seminari. Després va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma i teologia a la Facultat de Teologia de Barcelona. Va ser ordenat com a salesià el 1979 i després d'aquesta experiència que hem dit als barris de Barcelona, va començar el seu periple arreu del món. Amb 32 anys el van enviar al Paraguai, on hi va estar 18 anys, i va ser provincial dels salesians primer i després president de la Conferència de Religiosos. Després va estar a Bolívia, també com a provincial, i finalment va arribar al Marroc el 2003, i ara, amb 69 anys, és arquebisbe de Rabat des del 2017 i cardenal des del 2019. Amb aquest perfil i com a actual president que és de l'Episcopat del Nord de l'Àfrica, molts ja el veuen com un clar substitut del Papa Francesc. La seva estada a Barcelona el cap de setmana passat va ser per assistir a la primera edició de la Tribuna Joan Carrera, celebrada el passat divendres 25 de març, una iniciativa del grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans, creat pel mateix bisbe Carrera, i pel diari El Punt Avui, amb el suport de 13 entitats més, entre elles Justícia i Pau, Fundació Pere Tarrés, la Unió de Religiosos de Catalunya, Santa Anna Hospital de Campanya, Cristianisme i Justícia, Cristianisme al Segle XXI, la Fundació Joan Maragall, Animacep, o la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. L'acte va estar presentat per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Pomella. El que més sorprèn ara del cardenal Cristóbal López és el seu discurs i el seu llenguatge. Per exemple, essent l'actual arquebisbe de Rabat, sobta molt quan parla de l'islam, no pas com una competència entre religions, ni tampoc com un camp per fer ara proselitisme catòlic, sinó com uns amics amb els quals cal dialogar. Ell mateix diu que cal parlar menys dels musulmans i parlar més amb els musulmans. Com a bon periodista, ens ha demanat que hem de combatre les fake news, les falses notícies que diuen que els musulmans volen envair Europa i acabar amb la nostra cultura o civilització. El cardenal López defensa fer un pas més en el coneixement mutu entre cristians i musulmans, tal i com ja està fent en molts àmbits. Com diu ell, és possible la fraternitat entre musulmans i cristians, i això em sembla fonamental dir-ho aquí. És perfectament possible establir amistats sinceres i profundes entre musulmans i cristians, treballar junts per construir un món millor. Fins i tot ens ha parlat de la seva experiència. Allà, al Marroc, vivim el diàleg interreligiós dia a dia, en la quotidianitat, des de baix de tot. I ho dic jo, que sóc de la minoria cristiana. A tot el Marroc hi ha 30.000 catòlics i 37 milions de musulmans. I tot i així, el diàleg és possible. I sabeu què? Tenim 12 escoles catòliques i venen 10.000 alumnes musulmans. Com es deia en el Concili Vaticà II, hem d'oblidar el passat per poder treballar per la pau i la justícia social junts amb les altres religions. Però encara hi ha bisbes i capellans que d'això no n'han pres nota i veuen els musulmans en confrontació com si fossin l'enemic. El cardenal Cristóbal López també va demanar a Europa que aculli sense distincions les persones que arriben, tant si són europees, àrabs o subsaharians, perquè amb Ucraïna es demostra que és possible. D'aquesta manera va criticar que s'actuï diferentment segons sigui la procedència dels refugiats. També va dir que Europa reprimeix els migrants com Pilat es renta les mans, fent que siguin els altres els qui fan la feina bruta. I això és una vergonya. Tant com ell també s'avergonyeix de les tanques que hi ha a la frontera de Ceuta o Melilla. Somio un món sense fronteres. M'agradaria que es trobessin polítiques d'obertura, que hi hagués facilitat tant per l'anada com per la tornada. Els marroquins miren Tarifa des de Tànger i no comprenen per què no hi poden anar. És una vergonya que Europa es protegeixi perquè vol conservar els seus privilegis. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Fa unes setmanes vaig dedicar una de les meves cartes dominicals al beat Carles de Foucault. Hi ha un aspecte de la seva vida que sempre m'ha captivat de manera particular, la conversió. És molt interessant conèixer el seu camí lent de tornada a la fe catòlica iniciat a partir de les seves experiències en la solitud del desert. És impressionant adonar-se de les maneres tan senzilles que té Déu per apropar-nos a ell. Percebem aquesta proximitat si ens aturem, contemplem la realitat i escoltem el nostre interior. És precisament la Quaresma el temps que l'Església ens proposa per avançar en el nostre camí de conversió. Després de moltes i variades experiències, i en particular del testimoni silenciós i proper d'ànimes velles profundament unides a Déu, Carles de Foucault pren un dia la decisió de rebre lliçons de religió amb un sacerdot per discernir sobre si tornar o no a la seva vida com a catòlic. Ell esperava que fos un llarg camí intel·lectual, però en realitat no va ser així. Per rebre aquesta formació, visita una parròquia propera a casa seva, on troba el mossèn Henri Hubelin, al confessionari, on ell passava llargues hores. El que va passar ho recull Carles de Foucault en una de les seves cartes. Diu així: «En fer-me entrar al seu confessionari, un dels darrers dies d'octubre, vos em vau donar, Déu meu, tots els béns. Si hi ha alegria al cel per un pecador que es converteix, n'hi va haver quan jo em vaig acostar al confessionari. Dia beneït, dia de benedicció. Vos em vau posar sota les ales d'aquest sant i sota elles he seguit. Per la seva mà m'heu conduït i m'heu donat gràcies sobre gràcies. Jo li demanava lliçons de religió i ell em va fer agenollar i confessar-me i em va enviar a combregar immediatament». Fi de la cita. Quantes vivències en aquest moment de conversió i de transformació existencial. Aquestes línies ens mostren elements rellevants per comprendre la vivència de Carles de Foucault i per avançar en el camí de la conversió pastoral i espiritual. Carles ens dibuixa un escenari molt significatiu. Troba el temple obert i el sacerdot al confessionari. No tem acostar-s'hi per demanar-li ajuda. El sacerdot el convida audaçment a obrir sincerament el cor a Déu per rebre el seu perdó. La confessió individual és un pas necessari en el camí de conversió i una porta per iniciar un camí d'acompanyament espiritual i discerniment. Carles de Foucault acaba la carta on explica la seva conversió amb aquestes paraules. Diu així: «Déu va acabar l'obra de la meva conversió. El sacerdot desconegut per a mi, a qui Déu m'havia encaminat, va passar a ser el meu confessor i ha sigut el meu millor amic des de llavors. Quan vaig creure que hi havia Déu, vaig comprendre que el mínim que podia fer era viure només per a ell. La meva vocació religiosa va néixer a la vegada que la meva fe. Déu és tan gran». Fi de la citació. Benvolguts germans i germanes, que aquest temps de Quaresma sigui un moment propici per avançar en el camí de conversió i per recuperar el goig i l'assiduïtat de rebre el meravellós sagrament de la confessió.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.